Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Móra la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
Santa Bàrbara presentava el pressupost més alt de la seva història, marcat per la prevenció i l'aposta també pel territori. És una de les notícies que hem treballat aquesta setmana. De fet, es va exposar en una assemblea ciutadana oberta al públic, en el que es va detallar en què s'invertiran els pressupostos municipals d'aquest 2026. Tot i l'increment pressupostari, l'alcalde subratllava que es tracta d'uns comptes condicionats també pels efectes del canvi climàtic, centrats en la reconstrucció, la prevenció i el manteniment d'infraestructures bàsiques. En l'àmbit financer, el consistori destacava la bona salut econòmica de l'Ajuntament sense endeutament ni despeses financeres i amb el compromís de no apujar impostos. En les principals actuacions previstes ens recordaven que hi ha la renovació de la xarxa d'aigua potable, la remodelació del carrer Major i la plaça City Seat i també la instal·lació de sistemes d'energia solar per reduir costos entre d'altres, així com la creació d'un nou espai juvenil o la millora de les piscines municipals. Precisament parlem ara d'aquestes piscines municipals perquè Santa Bàrbara continua millorant el recinte de les piscines amb el finançament del PUOS i destina 38.652 euros a rehabilitar la piscina municipal. L'alcalde alertava també que si no es manté, al final s'han de fer aquest tipus d'urgències. I de Santa Bàrbara a la Galera, perquè també ha estat notícia aquesta setmana, la cooperativa de la Galera que impulsa l'ampliació de l'agrobotiga i la recuperació d'horta amb projectes singulars. De fet, les Terres de l'Ebre rebran més de 800.000 euros a través d'aquests projectes dedicats a l'economia social i cooperativa. D'este import, 418.000 euros corresponen al projecte que lidera l'Agrícola Catalana i Secció de Crèdit de la Galera i també la cooperativa Terram. Aposten per una ampliació d'agrobotiga, per la recuperació de camps d'horta i la creació d'ocupació de qualitat en municipis rurals.
Esta setmana des de Ràdio Tortosa us hem informat de la històrica mobilització del sector educatiu a les Terres de l'Ebre. Unes 4.000 persones, segons els organitzadors, 1.300 segons la policia local, s'han manifestat a Tortosa aquest passat dimecres en el marc de la vaga convocada. Docents i personal laboral han reclamat millores salarials, reducció de ràtios i avenços reals en la negociació amb el Departament d'Educació. El sindicat xifren el seguiment de la vaga en un 90% a les Terres de l'Ebre i asseguren que la mobilització ha de servir de toc d'atenció al Departament perquè atengui les demandes del sector. També ens hem fet ressò de la polèmica generada al voltant de la reforma del parador de Tortosa. Paradores d'Espanya ha reafirmat el seu ferm compromís amb el projecte i manté la inversió global de 14,3 milions d'euros després que Junts per Tortosa denunciés la cancel·lació de les obres previstes per aquest 2026. L'ens estatal ha assegurat que la reforma integral continua endavant, tot i que s'ha redefinit per incorporar millores i es troba en fase de tramitació administrativa pendent de llicències. Tot i això, no hi ha calendari concret d'inici. Govern i oposició mantenen el pols polític sobre aquest calendari real del projecte. En clau socioeconòmica, aquesta setmana també ens hem fet ressò que Tortosa Activa ha tancat el 2025 amb 155 insercions laborals després d'atendre més de 1.100 persones i treballar amb 250 empreses. L'Ajuntament de Tortosa ha destacat el treball en xarxa amb el teixit empresarial i consolida el servei com a instrument estratègic d'ocupació i formació al territori.
En esta setmana, marcada informativament per la vaga docent, a Amposta hem tingut també informacions de caire molt divers, algunes relacionades amb els successos i altres també amb nomenaments de càrrecs al capdavant d'equipaments rellevants a la ciutat. Començàvem coneixent la notícia de la mort el cap de setmana d'Avelino Macià, un referent del sector primari a Amposta. Era el propietari de Comercial Macià, una empresa fundada l'any 1986. De fet, Macià era molt conegut i respectat a la ciutat per la seva contribució al sector agrícola. Seguíem explicant que la Societat d'Infraestructures i Equipaments Penitenciaris i de la Seguretat de l'Estat ha adjudicat a l'empresa Certis Obres i Serveis les obres de construcció de de la nova caserna de la Guàrdia Civil d'Amposta. L'import d'adjudicació de l'obra ha estat 6.440.000 euros i les instal·lacions s'ubicaran al solar de 1.800 metres quadrats del carrer Amèrica número 14, que ja ocupava l'antiga caserna. El període d'execució dels treballs serà d'un any i mig. D'altra banda, en l'àmbit dels successos, els hem explicat que el jutjat d'Amposta investiga dues persones per la presumpta comercialització il·lícita de monedes històriques d'alt valor. El Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil de Tortosa va començar la investigació en detectar que en portals de compra-venda electrònica es venien aquestes peces d'important valor patrimonial. Són monedes molt antigues i cunyades amb material noble. Destaquen un dinar d'or de l'època del califat de més de 1.000 anys d'antiguitat, un denari de l'època de l'emperador romà Aule Vitelli amb més de 2.000 anys d'antiguitat i un real de plata de Felip V. Els dos investigats són els presumptes autors d'un delicte contra el patrimoni històric i espoli, ja que també s'investiga com s'han obtingut aquestes monedes.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha fet un balanç positiu de la Festa Major de la Candelera, destacant sobretot l'alta participació i la bona resposta tant de la gent del poble com dels visitants al llarg de tots els dies de celebració. Cal destacar la processó com un dels actes centrals que va mantenir una elevada participació malgrat els canvis obligats a traslladar-la del dia 2 al dia 4 de febrer a causa de la pluja. Albert Borràs és el regidor de festes.
Crec que hi ha moltes coses a millorar. És molt complicat fer-ho perfecte perquè pues, hi ha molta gent, s'han de moure files. És complicat i realment és un repte que encara hem d'aconseguir d'arribar al punt en què la tinguéssim totalment controlada i la féssim bé. Nosaltres agraïm moltíssim tot el que és la col·laboració de la gent de la casa, no? que es fica al capdavant, un equip de 6-7 persones guiant a tot un poble. És complicat, no? Qualsevol persona li faria front i tot i així la brigada s'hi fica, no? Millorar això doncs és temps, dedicar-hi molta reflexió i veure quina és la clau per a que això doncs no mos creï problemes, no?
L'empresa pública Ports de la Generalitat ha donat per finalitzada l'adequació de dos trams de la passarel·la de fusta que hi ha a la zona del port de l'Ametlla de Mar. Aquests treballs han consistit en millorar la seguretat de veïns i turistes. La passarel·la de fusta té un ús elevat tant per la quantitat de vianants que hi circulen com per l'activitat del port. El pas del temps i els episodis de pluja intensos han provocat l'arribada de riuades del barranc que hi ha a la zona i han anat deteriorant part de l'estructura. El cost ha estat de 87.000 euros. Per altra banda, el centre excursionista Cimut, amb col·laboració amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, ha posat en marxa les Rutes amb Valor, una iniciativa que combina natura, història i identitat per redescobrir el patrimoni de l'Ametlla de Mar.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que la reforma legal anunciada per Pedro Sánchez per prohibir que els menors de 16 anys es registren a les xarxes socials, fins i tot amb el consentiment de les famílies, té com a objectiu reforçar la protecció dels menors davant els riscos de les plataformes digitals. El professor catedràtic de Psicologia Social de la URB, Joan Boada Grau, ha valorat positivament la iniciativa del govern espanyol en considerar que es basa en evidències científiques sobre els seus efectes negatius. Tot i això, ha advertit que el concepte de prohibició pot ser difícil d'aplicar en una societat altament digitalitzada i ha apostat més aviat per una regulació i un control responsable.
Hi ha investigacions que ens estan dient que tenen tota una part, diríem, fosca, no només en la gent jove, en els adolescents, com és el que planteja en Pedro Sánchez, sinó també en els adults i en els treballadors. Per tant, jo, en aquest sentit, benvingut al club, que un polític, sapiguent-ho o no sapiguent-ho, estigui recolzant uns coneixements científics que per alguna cosa han de servir. I el concepte prohibir a mi m'assusta. Aviam, en una societat tan interconnectada, no sé si és massa agosarat, no? Però bé, controlar, regular, jo crec que sí és necessari.
Alcan ha sigut a terme una batuda de porcs senglars en una zona propera al nucli urbà, una actuació fora del calendari habitual de caça menor que s'ha acabat saldant en la captura de dos exemplars. La mesura respon a les reiterades queixes dels propietaris agrícoles pels danys que estos animals provoquen als camps. Els caçadors asseguren que la presència de senglars és constant cada cap de setmana. José Ramón Geira és cap de colla de la colla del jabalí d'Alcanar.
Avui estem fent una batuda que normalment la fem en dies que ja no es caça la caça menor, ja que és una zona propera al poble, però pels danys que s'està queixant els propietaris, doncs me la toca fer dos vegades l'any. És una batuda, ja et dic, que és molt curta.
L'helicòpter del CEM de Móra d'Ebre ha protagonitzat esta setmana l'actualitat a Móra Nova i excusem avançar tant la notícia de la seva retirada temporal a Reus com el rebuig d'esta decisió per part del col·lectiu d'infermeres i infermers de Tarragona. Segons ha explicat l'alcalde Rubén Viarnés, Generalitat està treballant per rescindir el contracte amb l'empresa Allianz i que la nova companyia que es faria càrrec del servei vol traslladar l'aparell a Reus fins a disposar de les noves instal·lacions.
Allianz, més la Generalitat, la nova reposició, estan treballant per rescindir el contracte i la nova companyia provisionalment doncs, es traslladarà al 112 entre Reus i Tarragona mentre no es faci la nova helisuperfície a Móra d'Ebre. Si es traslada l'helicòpter nou al 112, però que en quan es faci l'helisuperfície a Móra d'Ebre, tornarà l'helicòpter.
Gerard Mora, secretari del CODITA, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, ha mostrat el seu rebuig i malestar per esta decisió i alerta dels perills que pot comportar.
Des del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, com a entitat que vetlla per la salut de les persones, mostrem el nostre rebuig i malestar amb la decisió del Departament de Salut de traslladar l'helicòpter sanitari de Móra d'Ebre a la base del 112 de Reus. Pensem que aquesta mesura augmenta la inequitat en salut que tenen els ciutadans de les Terres de l'Ebre i pot afectar a la seguretat i qualitat assistencial. En aquest sentit, pensem que els ciutadans del Montsià són els que més els veuran afectats en aquesta mesura, ja que no es garanteixen les isòcrones de temps, sobretot en els ciutadans del Montsià.
I estos dies també us hem parlat de la presentació de la nova edició de la campanya turística La Ribera d'Ebre en Flor. Arrencarà el cap de setmana del 22 de febrer i s'allargarà fins al mes d'abril, tot i que la programació pot experimentar canvis segons la meteorologia i l'estat dels camps.
I des de Delta.cat destaquem que Albert Pons, membre de la sectorial de l'arròs d'Unió de Pagesos, ha denunciat les dificultats creixents que pateix la pagesia a causa dels tractats de lliure comerç, la burocràcia i el repartiment desigual dels ajuts de la política agrària comuna. En aquest context, Pons ha justificat la mobilització que es va dur a terme a Madrid el dimecres 11 de febrer per reclamar canvis en les polítiques agràries i defensar el futur del sector.
Un dels motius de manifestar-nos a Madrid és estar juntament amb les unions de llauradors del País Valencià, d'agricultors de Castilla-La Mancha, és a dir, en totes les unions de l'estat espanyol ens manifestem per això. I segur que els que estirem el dimecres a Madrid tots són petits agricultors, tots són autònoms del camp, que sabem on tenim les terres, que les coneixem, que anem dia a dia, que sabem quin és el nostre vi. Estos són els que ens manifestarem el dimecres a Madrid. En canvi, aquell senyor, que torno a dir, que és un latifundi, que ja li va bé tal com va la cosa, este no vindrà al costat nostre.
L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha confirmat que ja ha signat les al·legacions contra el nou expedient d'atermenament impulsat pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Segons ha explicat, el procediment recupera un expedient que havia quedat caducat el passat mes de setembre i que, segons l'Ajuntament, no incorpora ni les fases prèvies d'al·legacions ni mesures específiques de protecció del delta.
Per tant, una nova amenaça al nostre territori, al nostre municipi, al nostre delta, que hem de contestar en la major vehemència possible. Per això, com a ciutadà, però sobretot també com a alcalde del Tebre, demano el compromís de tota la ciutadania en que durant aquests propers 15 dies, fins al 27 de febrer, puguem signar tots i totes, la ciutadania del Tebre, la ciutadania del Delta, la ciutadania en general, puguem signar aquest compromís en el futur de Deltebre, en el futur del Delta i en el futur de les oportunitats.
Avançant en este recorregut setmanal del dia, al llarg dels 5 programes hem abordat temes molt diversos que interessen directament al nostre territori. I d'entre totes les entrevistes del dia, n'hem escollit una que connecta salut, ciència i producte de casa nostra. Parlem de memòria, d'envelliment saludable i d'alimentació. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili assenyala que l'oli d'oliva verge pot contribuir a protegir el cor i el cervell amb l'edat. En esta conversa, Jaquini, investigadora postdoctoral de la Unitat de Nutrició Humana de la URB, ens explica quina relació hi ha entre la microbiota, la dieta i la salut cognitiva.
Es verdad que aceite de oliva, comparando con otros tipos de aceite, por ejemplo, aceite de girasol o aceite de otros tipos, se han visto que haya diferencias, o sea, es más saludable, digamos, aceite de oliva, ¿no? Uh-huh. Pero hay que concretar que es, ¿por qué es lo más saludable? Siempre lo estamos diciendo, aceite de oliva. Concretamente es por ese aceite de oliva virgen extra, porque tiene, o virgen, simplemente porque la diferencia de virgen y refinado es virgen viene de proceso mecanístico, simplemente. No hay un proceso químico que altera su composición nutricional. Es decir, cuando haya un refinado, proceso refinado, aumenta en calor y tal. Entonces, unos componentes que había dicho antes, que era bioactivo, polifenoles, todo esto, se va reduciendo en refinado y otros. Existe, pero comparando con virgen, ya se ha reducido mucha cantidad. Entonces, la que mejor beneficia es el aceite de oliva virgen comparando con otros.
En el nostre recorregut per la secció de Poble a Poble fem parada a Radio Tortosa, on esta setmana han dedicat l'espai a les activitats que organitza AFANOC amb motiu del Dia Mundial dels Infants amb Càncer. Destaquen la campanya Posa't la Gorra com a acció principal de sensibilització i suport a les famílies. Així ens ho explicava el coordinador d'AFANOC a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Jordi Rodríguez.
Posar en relleu la realitat del càncer infantil, com deia, és una malaltia minoritària, cal que la gent estigui informada, i aquest any ens centrem molt en el lema d'acompanyar-nos. És el nostre lema de la nostra campanya del Posa la Gorra, i aquí el que busquem és que la ciutadania s'impliqui. També posem aquest any en concret, volem posar molt, molt en relleu la importància d'una unitat molt nova, que és la unitat AIA, que és la unitat de joves i adolescents. Hi ha joves adults i adolescents. Per què la volem posar en relleu? Perquè és una franja d'edat, aquesta franja d'edat dels 15 als 26 anys, que s'ha de tenir l'ull molt a sobre, perquè és una etapa molt clau del desenvolupament vital. I nosaltres som l'única entitat que estem dins d'aquesta unitat AIA, que està dins dels hospitals, com abans parlava, estem dins de la Vall d'Hebron, i tenim professionals, hem fet un gran esforç econòmic, hem posat treballadors socials, neuropsicòlegs, psicooncòlegs, dins d'aquesta unitat, que el que fa és centrar-se en aquesta etapa que va dels 15 als 26 anys, que és una etapa on hi ha molts canvis, on hi ha finals d'etapes educatives, inicis al món laboral, i és una etapa que calia prestar-li molta atenció.
I continuem en la secció de Poble a Poble, perquè també volem destacar el que va passar a Santa Bàrbara, que va acollir una xerrada colpidora i plena de coratge. La protagonista va ser Nadia Ghulam, dona afganesa, amb una història de supervivència extraordinària i fundadora de Ponts per la Pau, entitat que impulsa escoles clandestines a l'Afganistan perquè les nenes puguen aprendre a llegir i escriure malgrat les prohibicions. La setmana passada va visitar el municipi i avui en recuperem un fragment de la seva intervenció.
Records molt dolorosos en el mateix temps, de moltes aprenentatges, records que em va fer créixer malgrat les dificultats, perquè viure en aquell dolor, guerra, bombes, opressió cap a les dones, em va fer entendre que l'única persona que pot canviar aquesta situació dins meu sóc jo, no una altra persona. Per això he agafat aquest caràcter de lluitar per mi mateixa, pels meus drets, i a través dels meus drets conscienciar altres dones al meu entorn perquè també sàpiguen els seus drets i que sàpiguen que la protagonista de la seva vida són elles i que elles vulguin actuar sobre la seva història, no que una altra persona que agafin poder sobre la seva història, que llavors treballin per elles. Perquè l'experiència de guerra i la violència m'ha ensenyat molt, perquè la guerra sí que et destrueix la vida, però això, la guerra, qui provoca? Doncs els grans poders, i els grans poders que volen que tinguin més víctimes. Quan més víctimes tenen, més poder tenen.
I parlant de continguts destacats d'esta setmana al Dia Terres de l'Ebre, també volem fer referència a Me'n faig creus, a la tertúlia dels dijous amb Teresa Castellà, Dani Andreu i Miquel Franc. El debat s'ha centrat en el vent extrem a les Terres de l'Ebre amb alerta activada per Protecció Civil i una jornada marcada per suspensions i restriccions. Més enllà de l'episodi meteorològic, la conversa ha analitzat com estos fenòmens afecten a la vida quotidiana i si la resposta institucional és suficient.
Ara d'avui en dia això s'ha transformat potser en una miqueta d'excés i de que les ventades no són ventades normals, sinó que són ventades d'una violència pues, determinada, no? Ho estem patint, ho estem vivint, mos toca, mos afecta molt a tot el que és, diguéssim, l'activitat humana, tant la docència com el treball, com el transport, etcètera, etcètera. I, clar, estem en una època en la que potser ens hem d'acostumbrar o ens hem de saber moure en aquestes circumstàncies.
Mira, el titular és l'alarma del vent paralitza Catalunya. Llavors, aquí estic d'acord amb el que ha dit abans el company Dani, però jo, a part d'això, és que crec que alarmar i dir que tots els territoris són iguals no és veritat.
Qui ho ha dit, vale? Això, Miquel?
Crec que hi ha sectors que es queixen, sí, evidentment, de que si l'alarma a tots els llocs de Catalunya són iguals, vale? No és veritat.
A veure, jo us ho explico, això està molt fàcil. Primer vam entendre que hi havia una cosa que es deia e-alert, no? Després vam aprendre com funcionava. I ara hem d'aprendre a racionalitzar l'ús de l'e-alert. Vull dir, això estic completament d'acord. S'ha d'afinar una miqueta més i s'ha de veure, i per exemple, ahir els mapes sí que deien que nosaltres estàvem en un risc mitjà baix, vull dir, no estàvem com altres llocs de Catalunya. I a part d'això, nosaltres i els nostres arbres, que és el pitjor que ha passat per Catalunya és la caiguda d'arbres, estem més acostumats al vent. Per tant, els nostres arbres, si no resisteixen el vent, de menuts ja no passen.
Com és habitual, tanquem la setmana amb redacció oberta. Gonçal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
Com cada setmana, l'agenda d'activitats al territori ve carregada de propostes culturals, familiars, gastronòmiques i, sobretot, aquest cap de setmana, molt de carnaval. Aquest divendres, l'Escola d'Art i Cultura de Tortosa acull dues activitats simultànies, de 4 a 7 de la tarda, d'una banda el taller Aprendre a filar cotó, per descobrir aquest ofici tradicional de manera pràctica, i de l'altra un tastet de tapís amb material reciclat, una sessió creativa per experimentar amb textures i composició. També este divendres a les 5 i mitja de la tarda, la Biblioteca Comarcal Sebastià Joan Arbó d'Amposta organitza Baby Experience, una activitat en anglès per a nadons i famílies basada en el joc i la música. Divendres, a les 8 i mitja, també hi ha un espectacle d'humor amb el monòleg d'Andrea Farina a lo carrer de l'Havana a Tortosa, i aquest dissabte a les 11 del matí la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa proposa el taller infantil Conte i Pinto, adreçat a infants a partir dels 5 anys.
Avui divendres a les 9 i mitja al casal de Freginals, La xica danesa, un drama sobre identitat i llibertat. Demà dissabte a les 11 del matí a la Biblioteca de Gandesa, el cine xic ens porta Sibila i el poder de les ratlles, ideal en família. El cicle Gaudí continua amb Romeria de Carla Simón, que es podrà veure dissabte a les 6 a Riba Roja d'Ebre i dijous que ve a les 8 a La Ràpita, Memòria i secrets familiars. Diumenge tens Golpes a Arnes a 6:15 i a la Pobla de Massaluca a 7:15, un thriller d'atracaments amb un germà policia al darrere. I també Eternity a Horta a 6:00, una comèdia romàntica al més enllà. A plataformes a Movistar Plus, Dies de Ceniza i al 3Cat el documental Moure Muntanyes.
Esta setmana a la nostra secció de música de casa parlem d'una de les noves veus més sensibles i personals de la cançó d'autor catalana. Ella és cantautora i actriu i combina la paraula dita i la música amb un llenguatge propi que veu de la tradició i la vivència emocional. Ella és Lia Sampai.
Maragdes, roses blanques, finestrals al vent del delta. paisatges insondables amarats pel cel turquesa. Un pessic que torne a casa, que et desperte d'infantesa. Una taula tota estesa als jardins florits de festa. Vents de planes d'aire on l'oblit són flors de...
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.